quan passen 5 minuts de 2:15 del matí, estem a l'estudi amb la Núria Joanico. Bon dia.
Bon dia.
I avui tenim amb nosaltres, li podríem dir el nostre ex-cap, que és en Xavier Fornells, actual encarregat de la gestió de serveis a les persones, perquè des d'aquest juliol doncs, has deixat de dirigir l'OMSIC i passes a encarregar-te de la gestió de serveis a les persones. Com s'afronta el nou càrrec?
Bé, primer, bon dia a tots i a l'audiència. I primer em venia a acomiadar, és que no vaig ni tenir temps
de... No et vas acomiadar, eh?
D'acomiadar-me, no? Si és en públic, no.
Clar, potser et pots acomiadar al final, no?
No, no, d'acomiadar-me del meu programa, la tertúlia. És que va haver-hi tota una acceleració en el procés de reorganització de l'Ajuntament després de les eleccions i, bueno, em vaig veure... No sé com va anar, la qüestió és que va anar tot molt una mica de precipitat i no vaig dir res, per això doncs agraeixo que m'hagi acomiadat avui per acomiadar-me de la gent que escoltava el programa, que no sé ara, que suposo que són, era la mateixa franja horària d'ara, no?
Sí, però no era l'agost i em sembla que...
Ah, bueno, algú queda, sí, algú queda, perquè me n'han parlat. Bueno, perquè vam canviar, bueno, això ho veig una reorganització que en aquest mandat s'ha fet des de l'alcaldia i des de la gerència de l'Ajuntament, d'organitzar l'Ajuntament en tres grans àrees. Una és l'àrea, diguéssim, de territori, medi ambient i serveis urbans i mobilitat, un paquet, diguéssim, tot el que és sobre el territori, obres, urbanisme, el que és medi ambient, després tot el tema dels residus. Bueno, aquest és un paquet. L'altre paquet és economia i organització, vol dir el pressupost, el control pressupostari i tota l'organització interna de la casa, diguéssim, també la seguretat queda aquí inclosa. I després queda la resta, que és, diguéssim, aquells serveis directes a les persones, que aglutina tota una sèrie d'àrees com són sanitat, serveis socials, ensenyament, cultura, esports... I no sé si em deixo alguna cosa més. Sí. Aquest és un paquet bastant ampli, a mi em toca dirigir i coordinar, més que dirigir i coordinar, diguéssim, tots aquests departaments de la casa i posar un criteri més o menys d'equilibri entre totes aquestes àrees, que són molt complexes i en un moment, diguéssim, especialment difícil, donat que no són competència pròpia dels ajuntaments. Alguns d'aquests serveis l'Ajuntament hi fa, evidentment, hi posa part del pressupost i del servei, però venen via Generalitat, que ara es troben amb retallades, donat que la Generalitat, diguéssim, bueno, està en una situació econòmica que s'ha de reconduir fins que arribi al seu equilibri pressupostari, cosa que no el té, i per tant...
Una situació econòmica que s'ha de reconduir fins que arribi a l'equilibri pressupostari. Això ho podia haver assignat un dirigent de Convergència, Xavier Fornells?
Bueno, ho podia, o és el que va dir la senyora Merkel, el senyor Sarkozy fa dos dies, no? En la seva reunió parlàvem d'equilibris pressupostaris. El problema és que és evident que hi pot haver-hi dèficit. No estic contra el dèficit. Penso que el dèficit és una pràctica necessària en l'àmbit de la gestió pública, i que ho és potser un esperit que inicia de l'economia, però sempre que el dèficit s'apliqui al que és despeses extraordinàries, o sigui, el que és inversió. El que no pot haver-hi dèficit és en l'ordinari. I aquí és allà on hi ha hagut errors de bulto en l'estat espanyol, a la Generalitat de Catalunya i a moltes administracions. O sigui que s'ha posat, s'han tret diners. O sigui, s'està gastant més d'allò que s'ingressa per cobrir la despesa ordinària. L'extraordinària, això es pot fer, i després via endeutament, i això és el que en diguem inversió. Hem de separar això, no? I malauradament s'ha fet una mala gestió en aquest sentit. I penso que s'ha de reconduir, i que una miqueta tots hem de ser responsables, els que som polítics, els que som tècnics gestors, i els ciutadans que ho han de controlar i vigilar-ho. O sigui que una cosa és dir, bueno, generem dèficit via endeutament per invertir. I sempre que puguem calcular, perquè després això s'ha de tornar. I es torna des de l'ordinari. Cada any has de tornar diners, diguéssim, no? El que no es pot fer és que des de l'ordinari, això què va passar? Hi havia ajuntaments, i aquí al Vallès mateix tenim alguns exemples, que i Andalusia, i bueno, molts llocs d'Espanya que ara estan sortint aquestes xifres. Què passava? Hi havia molts ingressos provinents extraordinaris de la bombolla immobiliària, i en comptes de gastar-los en inversió, o sigui, en despesa extraordinària, i bueno, aquí a Sant Cugat, quan hi va tot el creixement, es va arreglar el centre amb aquests diners, es va fer el nou ajuntament, o el Rambla del Celler, o els pavellons, tot això es, bueno, es va invertir en inversió, no en ordinari.
Per tant, creus que s'ha fet bé?
Aquí, jo crec que sí, penso que les xifres aquí estan equilibrades i, no, i es pot afrontar. No, és que hi ha una llei que t'obliga en els ajuntaments, no a l'Estat i a les autonomies, que és el que ara estan demanant els francesos i els alemanys, estan demanant, diguéssim, que tu no pots generar dèficit. Tu has d'acabar tancar el pressupost en superàvit. En superàvit vol dir que tens més ingressos que despeses, petit, i després allò va a la panxa del bou per l'any que ve, diguéssim. Però no generes, ara les altres administracions això no. Ara hi ha una llei que obliguen a les administracions locals. No hi ha cap llei que obligui a la Generalitat ni obliguin a l'Estat. Després tenim el que tenim.
Com tu dius, el dèficit zero tampoc és un objectiu polític a assolir.
No. Sempre que el tinguem ben posat i allà on s'ha de posar, o sigui, però no en el tema ordinari. O sigui, no es podien fer contractes a partir d'ingressos extraordinaris provenents dels impostos de la construcció, perquè després quan s'acaben aquells ingressos allà tens la infraestructura, tens el personal i després què fas? I aquest és el problema, d'alguna manera.
La qüestió del PIRMI segurament és un exemple de com en l'Ajuntament li acaba repercutint a la política de la Generalitat. Clar, us heu trobat aquí, sí, que heu de gestionar una qüestió que s'ha gestat a dalt. De moment,
aquesta... Bueno, aquesta i les beques dels autobusos, o l'autobús escolar, que és una gestió del Consell Comarcal, que és un altre organisme que gestionava el bus escolar, gestiona, vaja, però que depèn molt de les aportacions que els hi faci la Generalitat. Baixen les aportacions, repercuteixen després sobre els pares, i els pares van a l'Ajuntament. O sigui, l'Ajuntament sempre al final és l'asa dels cops, que tothom hi va picar la porta, i a més normal. I això del PIRMI, aquí han passat dues coses. Una, que potser s'ha fet una mala comunicació. Jo crec que la Generalitat no ha comunicat bé en temps que es anava a canviar el sistema de pagament del PIRMI, en comptes de fer un ingrés a un compte bancari, deia, no, fem un xec i que el vinguin a recollir. O sigui, per tant, una veure qui és que cobra en realitat, o sigui, i això era fer un control, i això ha generat també un retard en el pagament amb gent que ja té molts problemes. Per tant, penso que no s'ha tingut en compte tot plegat, però l'objectiu és una miqueta també que les coses es facin bé. O sigui, no pot ser que no sabem a qui s'està enviant aquests diners, gent que no viu ni aquí. O sigui, hi ha gent que està rebent aquests ingressos i no viuen aquí. Sí, és obligatori que visquin
és
aquí.
És habitual, creus? Això es dona?
No, es dona, no dic que sigui habitual, però passa. Per tant, arreglar això, perquè al final la gent... una mica el descrèdit del sistema és que aquí paguen justos per pagadors, i hem d'evitar, els justos no han de pagar, els que ho fan malament, els que no es comporten, o que s'aprofiten de situacions que no els hi corresponen, doncs això ho ha de depurar el sistema, perquè al final ho paguem tots.
I no seria una solució, en comptes de proporcionar diners, proporcionar serveis? Així s'assegurarien que es dugués a terme, que s'utilitzessin?
Les rendes mínimes és per famílies que no tenen cap altre ingrés. I per tant, que hem traduir en serveis allò que és per comprar llet, bàsic. Sí, però bueno, és una fórmula de renda mínima, que es diu, i sí que això tindrà la seva repercussió, però jo crec que és ho han fet de tal manera que es posi en ordre això i després ja s'haurà acabat el problema. De fet, no retira, no retira ni la partida ni retira res, vull dir, continua igual, no?
No et sembla potser que a vegades, com diu la Núria, el fet de l'incentiu de donar diners genera una relació de dependència, allò que en diem que a vegades és un país subvencionat, que tothom rep d'alguna banda, creus que això és la manera de gestionar polítiques socials?
No sé, no, tampoc sóc un expert en això, no? Jo em toca, aquí tenim moltes polítiques socials, tenim les beques menjador, tenim les beques del bus escolar, totes les ajudes que des de l'Ajuntament es tramiten a Càritas, tenim ajudes bueno, també per qüestions de gènere, tema de maltractaments, bueno, ja, el paquet és molt gran, o sigui, a vegades potser no tenim una impressió de que això, bueno, sigui en una ciutat que té un entre cometes, un perfil d'elit i de renda per càpita molt alta, que aquests problemes no existeixen. A Sant Cugat també existeixen aquests problemes i per tant els hem de fer front, i de fet en els últims anys, a mesura que ha anat la crisi creixent, l'increment de pressupost del Departament de Serveis Socials ha anat creixent mentre ha anat en detriment el pressupost d'aquesta casa, de l'OMSIC, o d'altres departaments, no? Vull dir que això és així. Fixeu-vos que hi ha un tema que s'inicia ja quan hi ha el canvi d'alcaldia, que és Estreu Promusa, que és l'empresa pública de construcció d'habitatge de Sant Cugat, de l'àmbit específic constructiu i urbanístic, i es col·loca dintre de l'àmbit dels serveis socials.
Molt criticat per l'oposició, per cert, aquest canvi de
bueno,
política.
No sé, no estic molt pendent d'això, bueno, no sé si molt criticat o no.
Sí, s'ha dit que Promusa ha de complir el seu objectiu, que és fer vivendes socials i no posar-se a construir altres coses.
No, és que precisament, o sigui, fixa't que dic, Promusa estava en l'àmbit constructiu,
sí,
en l'àmbit urbanístic.
Però públic.
Depenia d'allà, públic.
Clar.
Bueno, això no ha canviat. El que dic, es posa sota el paraigües de polítiques socials. Per què? Perquè ara el problema de Promusa és la gent que ja té el pis, però que potser ha perdut la feina i no acaba de pagar la hipoteca, o no li arriba per pagar la hipoteca. Doncs buscar l'ajut per pagar aquella hipoteca, perquè si no enviem a tota la família a una situació molt pitjor, diguéssim, i amb més costos, a més, perquè després se'ls haurà de buscar més ajuts, que acabar de pagar aquell diferencial, retardar-lo, renegociar, o sigui, buscar, fer cirurgia social, perquè ara el problema el tenim aquí, i també amb els lloguers, o sigui, no només. Per tant, l'àmbit constructiu, ara tenim problemes, l'Ajuntament, per el que diu l'alcaldessa, ja té ganes de fer-ne més, però té un problema de subvencions, que tampoc, o sigui, pots invertir, si són de lloguer, que és la idea, no recuperes la inversió. Per tant, la dificultat en fer habitatge creix si no hi ha subvenció, perquè només tens el sòl, diguéssim. Però això de la crítica a l'oposició no sé...
Bé, des de l'oposició s'ha dit molt que Promusa s'ha involucrat en operacions urbanístiques que van més enllà de la simple construcció de vivendes de protecció oficial.
Ah, però això és perquè Promusa va gestionar, per exemple, el centre de Mirasol,
sí,
Centre,
sí.
Bueno, és una eina, és un instrument que tenia l'Ajuntament, diguéssim, per fer aquests processos. Però el problema de fer habitatge és que si el vols fer de lloguer no recuperes l'inversió, o sigui, has d'invertir molt i no ho recuperes. Per tant, perquè el de venda poc o molt recuperes, i per tant, si no hi ha altres ajuts, i l'Estat ha tallat els ajuts i la Generalitat ha tallat els ajuts, tenim molt difícil de fer créixer. Però és que el problema ara de Promusa, no, a banda de dir, bueno, hem d'intentar de fer-ne, fer més pisos, i recordo de Promusa, potser és de les xifres relatives, no? Deu ser de les empreses constructores número 1 de Catalunya d'habitatge públic. O sigui, número 1 en el sentit d'habitatge lliurat a la ciutat, no? En xifres relatives, en xifres absolutes, evidentment el de persones més gran, no? Però per habitant, o sigui, a casa pública o pis públic per habitant, Sant Cugat deu ser el number 1. Per tant, aviam, això la gent ja ho sap, tampoc és... O sigui, hi ha un 8% de la població de Sant Cugat que viu amb habitatges construïts per l'Ajuntament, i això és una quantitat enorme que no es trobaria, bueno, no ho trobaríem en cap altra ciutat. És molt difícil de veure. Ara, continuar això es podrà ser? Aquí tenim problemes, tenim de finançament dels bancs. Els mateixos bancs no acaben de donar crèdit en els que han estat seleccionats, que han passat tot el procés de promusa, hi han dificultats per això. O sigui, hi ha molts problemes ara en aquest sentit, no?, del diner. I després hi ha aquest segon tipus de problemes derivat directament de la crisi, que és de la gent que no pot, que va contraure un... va signar uns contractes, però que s'han quedat sense feina un membre de la parella, només un dels dos, però això és suficient perquè ja tinguin dificultats enormes. Per tant, solucionar aquests problemes ara és més prioritari que no pas altres coses, i per això aquesta vinculació que s'ha fet des de Promusa cap als serveis socials, perquè al final és habitatge social. Si no estem parlant d'habitatge per joves o per gent gran, lloguer, etc. Estem parlant de temes socials, no estem parlant de construir la ciutat. Bueno, això és el que...
No, és interessant. Ara toca gestionar l'assumpte de Promusa, sí. També.
No, bueno, a través de serveis socials, bueno, ja. Aviam, el meu paper és de coordinació de tots aquests àmbits,
perquè
no és... Ja hi ha els responsables de cada àmbit, i després hi ha els polítics, i el meu paper és tècnic, aquí, de coordinació tècnica, d'un tema complex com és ara, sortir de la crisi i afrontar-la amb el màxim de garanties i donar el màxim de servei fins als límits que pot arribar a una institució com els ajuntaments. O sigui, aquí ens trobem que hi ha un problema gros de dèficit que, bueno, que el tenim cada dia als diaris i això, però el 80% del dèficit que hi ha a Espanya és de l'Estat, un 16% és de les comunitats autònomes, i el 5% que queda, un 6% és dels ajuntaments. O sigui, els ajuntaments no són un gran problema en aquest sentit. Ara fan veure que sí que és un problema dels ajuntaments, dels diputacions, el problema és l'Estat, bàsicament. I clar, però tota la política assistencial de serveis o recau a les comunitats autònomes, sanitat, ensenyament, o recau amb els ajuntaments. Però clar, al final el problema, l'Estat, dius, bueno, i l'Estat què fa? O sigui, l'Estat què és? Política exterior, el Ministeri de la Guerra, 60 milions d'euros cada dia ens costa estar a l'Afganistan, cada dia. Per què? Perquè per la grandesa d'Espanya, la imatge mundial d'Espanya, però això ens costa. Ningú diu que retalli això, No surt el senyor aquest, com es diu, que diu que vol eliminar les diputacions, que ens semblaria fantàstic, però no parlen de marxar a l'Afganistan, Per què? Perquè, bueno, és la imatge d'Espanya, bueno, doncs paguem per imatge...
Per una sèrie de contractes internacionals, segurament, que...
Bueno, i d'imatge, d'imatge, no és una altra cosa. 60 euros cada dia, 60 milions d'euros cada dia.
Sí, 60 mil encara...
No, això no, no, sí, 60, sí, no. S'ho diria a compte, no?
De fet, parlant de coordinacions, tu vens de coordinar precisament a l'UAMSIC. Sí. Expliquem què és l'UAMSIC, perquè a vegades, bueno, potser la gent no ho sap.
És un organisme de gestió. O sigui, els ajuntaments poden gestionar de manera directa, o sigui, es divideixen el que és la institució ajuntament. Es poden dividir en algunes activitats, s'agrega un tipus d'organització que es diu organisme autònom municipal, i aquí hi ha un organisme de comunicació, hi ha un organisme que gestiona el teatre auditori i les biblioteques, hi ha un organisme autònom municipal que gestiona les escoles bressol i l'escola d'art i l'escola de música.
Creus que això, en el cas de Cugat.cat, ha assegurat una certa neutralitat de la informació? Creus que és un model
que
ha funcionat?
Sí, jo penso que primer s'agrega. O sigui, primer ja no estàs en l'organització, després hi ha les empreses públiques, com seria Promusa. Tot això sumat, ajuntament, més organismes autònoms, més empreses públiques, confegeixen el que en diuen corporació municipal. Aquí ha hagut una voluntat en els últims anys de separar clarament el que són els mitjans de l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Cugat dels mitjans que són de la ciutat de Sant Cugat. O sigui, els mitjans de l'Ajuntament de Sant Cugat serien el web municipal, seria el gabinet de premsa, seria la revista municipal, a Sant Cugat avui, que ara em sembla que va dir l'alcaldessa que potser no es faria més o que es faria només en versió web. Tot això són mitjans del govern de l'Ajuntament i que parlen de l'Ajuntament. L'AMSIC, a través d'aquesta fórmula que es va transformar, que venia de l'antiga Ràdio Sant Cugat i que ara és una plataforma en tres canals de diari electrònic, ràdio i televisió online, són mitjans de la ciutat, parlen de la ciutat i amb una visió plural de la ciutat.
Et sembla que la conversió precisament a Cugat.cat ha estat exitosa, ara que ja hem passat a...
Home, ha estat un exercici dels últims, bueno, els últims 6 anys m'he dedicat una miqueta a això i penso que era necessari i que se veia molt en un tipus de ciutat on la tecnologia, diguéssim, tenia una implantació bastant alta en relació a altres municipis, no? El fet de que nosaltres veiem, teníem dades d'internet a la llar de fa 6 anys on estàvem sobre el 60%, ara estem sobre el 83% en 6 anys, vol dir, i les xifres que ens dona la OJD d'utilització de Cugat.cat són molt altes, que ens donen gairebé penetració a totes les llars.
Sí, l'utilització, aquí hi ha el matís que et volia fer, l'utilització de la web, però aquí tenim tres mitjans, tres canals, un és la ràdio, que de fet segurament ha perdut una pistonada molt important, la televisió per internet, que tinc la sensació que mai ha arribat a funcionar, i la web, que sí, tira molt bé. No, llavors, realment és necessària aquesta separació?
La televisió crec que irà més, és un tema que de futur, i que van fer una aposta per un model de televisió que...
És que és molt car fer televisió, i fer-la local és complicat.
I tenint en compte que no, és una televisió que no s'emet a la televisió, a no ser que tinguis el conversor...
Es pot mirar, hi ha maneres, no?
És bastant complicat, en aquest sentit.
Sí, però tu pots entrar a la web i mirar-ho des d'un ordinador, no des del televisor de casa, perquè sí que necessites el conversor, no? Però penseu una cosa. La TDT té 5 anys de vida, no en té més. O sigui, la televisió tal com la coneixem, vol dir, sí que es continuarà veient, però la irrupció d'internet en la televisió s'està produint en aquests moments. Els aparells que ja comencem a comprar ja tenen internet incorporat, i per tant, diguéssim, ara és una posició de les grans corporacions públiques i privades de televisió i els governs que impedeixen, diguéssim, l'accés a la televisió per internet, perquè volen el control televisiu dels drets, etc. Clar, però si no es trenca el
sistema. És una qüestió de recursos, també. Aquí hi ha els recursos que hi ha, perquè evidentment és un mitjà local i no n'hi poden haver més. Llavors, clar, dividir aquests recursos en tres és complicat, i jo crec que la ràdio és el clar exemple de que s'ha perdut molt respecte al que era Ràdio Sant Cugat.
Jo penso que Ràdio Sant Cugat precisament ha reflotat en aquesta fase. Penso que Ràdio Sant Cugat va tenir un problema en un moment determinat de modificació, bueno, del creixement de la ciutat, és a dir, que no es va adequar al creixement de la ciutat en un moment determinat, estic parlant de fa 12 anys, més o menys, i va estar uns anys, diguéssim, en canal perdent audiència, l'audiència era molt gran, no tenia joves, estava, bueno, una miqueta...
Ara en té, de joves, creus?
Bueno, les enquestes que nosaltres tenim, almenys les últimes que he vist, que ens donen 5.000 oients diaris de l'Observatori de la Comunicació, doncs és una xifra prou estimable. I després tenim, perquè també ho veiem, els arxius sonors que es baixen des d'internet, que no computen a l'audiència aquesta de FM, sinó que computarien a l'altra, també són alts. O sigui, jo penso que hem entrat en una dinàmica nova i que funciona. Jo penso que és un model públic de mitjà local que el mateix Consell Audiovisual de Catalunya el presenta com a model a seguir, perquè és un model més barat precisament que no les televisions de TDT tal com les coneixem, que costen la televisió per internet abarateix molt més els costos que no pas la televisió convencional, i que a la llarga, o sigui, la televisió per internet serà la televisió a seguir. O sigui, no estem parlant d'aquí 100 anys, no? Estem parlant d'aquí 5 anys.
Hem menjat el temps. Arribem a l'hora en punt. Moltes gràcies per haver vingut, Xavi Fornells, el nou encarregat de gestió de serveis a les persones. Moltes gràcies per ser aquí, a la teva casa. I nosaltres tornem d'aquí a uns minuts, després del butlletí informatiu.
Bon dia.